Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, avui amb la participació dels regidors del grup municipal de Convergència i Unió. Amb nosaltres hi són, per una banda, el regidor Rubén Lallana. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per l'altra, la regidora Eva de Lama. Bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha moltíssims temes d'actualitat. Suposo que com a equip de govern també acabarem parlant de la Festa Major de la Candelera, que la tenim, pues, la veritat és que molt pròxima, però sí que hi ha d'altres temes dels quals ne caldria parlar. I un dels importants, entenem nosaltres, i que l'altre dia va sortir en aquesta mateixa taula i en aquest mateix programa, plantejat per un dels partits de l'oposició, concretament pel Partit Popular, és el fet de que, havent iniciat ja, pràcticament, estant en el tram final del mes de gener, i a diferència dels anys que ens precedeixen, encara no s'ha aprovat el pressupost d'aquest any 2015. El Partit Popular va insinuar que no s'havia aprovat perquè vostès, és a dir, l'equip de govern, no s'havien acabat de posar d'acord en aquest pressupost.
Bé, el pressupost d'aquest any 2015 el portem a aprovació la setmana que ve. Per tant, només han sigut 15 dies de diferència respecte al que hem anat fent els anys anteriors, que sempre intentàvem aprovar-lo al desembre. Bé, no es tracta de cap tema en concret, sinó doncs, que evidentment són pressupostos doncs, complexos, pressupostos que a més han d'anar conjuntament esta vegada amb la Cala Serveis i Cala Gestió, i per tant doncs, expenses de saber doncs, temes de subvencions, expenses de saber doncs, temes tècnics, merament tècnics, pues s'han portat 15 dies més tard del que s'havia fet anys anteriors. També he de dir que ajuntaments que ho presenten al març i a l'abril i no passa res al final, doncs. És veritat que sempre és millor presentar-los a finals d'any i començar a principis doncs, amb el pressupost aprovat i no prorrogat. Nosaltres ho hem fet 15 dies després o 20 dies després, per tant no hi ha cap problema en aquest aspecte.
Per tant, nega que hi hagi desacords, doncs.
Reitero que temes tècnics i desacords no, desacords sempre n'hi han. Llavors aquí desacords sempre n'hi han a tots els aspectes de la vida. Som un equip de govern amb una idea conjunta del que és el nostre programa electoral, però evidentment amb moltes petites diferències, com a tots els partits passa, no? Del que és el dia a dia i del que és un pressupost també. I clar que hi ha diferències, clar que n'hi ha diferències. Però al final la setmana que ve presentem un pressupost que és l'important.
A més és un pressupost que és l'últim d'aquesta legislatura i que, per tant, en teoria, ha de compartir o s'ha de compartir amb un equip de govern nou a partir de les eleccions del 24 de maig. Això, quan es fa un pressupost com aquest, es té en compte? És a dir, fer-lo d'una manera diferent pel fet de que sempre han de pensar que a partir de la segona part de l'any el pressupost este l'haurà de gestionar a lo millor algú diferent, un equip de govern diferent?
Bueno, és obvi que el pressupost és l'eina més important d'un ajuntament. Sense el pressupost no pots dur a terme tota l'acció de govern que tu vols, no? I és obvi que estem a any d'eleccions i que s'ha d'aprovar un pressupost. Si la pregunta que em fas, bueno, jo considero que no, jo considero que al final és un pressupost... Me podries fer un altre tipus de pregunta, que seria del pressupost que aproveu aquest any... Gastareu una gran part i no deixareu res als que entraran? No? És la pregunta doncs, que jo potser faria. Eh? No, tampoc no té per què ser així, perquè si no al final serà molt difícil.
Home, i és que si li faig aquesta pregunta em dirà que no, però tant com que ja
no,
la resposta...
Però, no, és que li dic que no igual, però me refereixo que al final doncs, Home, tu també penses doncs que bueno, l'equip de govern també pensa que pots repetir, no? I llavors hi hauria un problema, i a més no és ni seriós, ni ètic, ni professional. No? Tu fas un pressupost pel poble, un pressupost, doncs, una part del pressupost doncs, executaràs un tipus d'obres, un tipus de gestions en uns mesos, abans d'eleccions, i el que no, doncs, evidentment, l'altra resta de l'any, que és amb un equip, òbviament, nou, no? Doncs, el que el poble decidirà. Però jo crec que no, tu fas un pressupost el més acurat possible, i a més són temps molt complicats, amb això estic d'acord amb el que han dit els companys de l'oposició, doncs són pressupostos molt complicats, la situació, tot i que estem a poc sortint d'esta crisi, d'esta recessió econòmica, però és obvi que costen fer els pressupostos i s'ha de controlar molt bé la despesa i s'ha de poder doncs, anar fent tot el que es va fent i millorar inclús, perquè a poc s'ha d'anar millorant, ens hem de recuperar i s'ha d'invertir més als carrers i s'ha de fer més coses, no? Jo crec que anem en una bona dinàmica, però és obvi que el pressupost és anual i això no difereix de que sigui un any d'eleccions o no.
Aquest any 2015 serà, a nivell pressupostari, serà més complicat que el 2014?
Sí que ho serà més complicat. Sí que ho serà més complicat. Jo no entraria en el dramatisme doncs, que he sentit d'alguns companys de l'oposició. Les xifres m'espanten. A més, és curiós perquè estàs escoltant en algun partit polític, no? I cada mes que passa per aquí doncs diu unes xifres molt diferents, no? Però unes xifres que s'equivoquen de milions d'euros. I dius, cuidado, de milions d'euros. No? Jo al final no entraré a valorar doncs, el rol de cadascú. És obvi que durant aquests anys s'han fet una acció de govern important, s'ha dotat el municipi de la Cala d'uns serveis importants, si m'ho recordem fa uns anys, mireu, jo no sempre dic el mateix, el CEM, el complex esportiu, dona solució de lleure a molta gent, gent gran, gent jove, que abans poca cosa tenien que fer a l'hivern o durant una gran part de l'any, no? Ara doncs la gent allí està fent esport, està fent salut, està fent vida social, això té un preu, òbviament que té un preu, la piscina va tindre un preu, que es va... Val? I la gestió de la piscina, perquè no som una empresa i fem preus socials, doncs té una part de dèficit. El que nosaltres hem intentat, i jo crec que s'ha aconseguit, és arribar a un dèficit molt baix i molt assumible, no? En el cas de la piscina. Jo crec que al final no s'ha fet cap obra que sigui una salvatjada, no s'ha fet un aeroport, ni s'ha fet un gran centre cívic, que segurament, i reconeixo, nosaltres ho portem al programa i no ho han fet, hem sigut previsors i no ho han fet. Doncs no són èpoques de festes de grans obres, però les que s'han fet jo crec que és important i al final bueno, això porta un deute, evidentment, no? Quan les famílies compren un pis, si no tenen els diners s'han d'hipotecar. L'important és saber si la parella, amb el que guanyen de sou, poden pagar l'hipoteca. Això és el mateix. L'Ajuntament s'ha hipotecat, òbviament, part de les obres que s'han fet i dels serveis que s'han fet a base de crèdit, com tothom, com les empreses i com tothom. No ens enganyem. Mirem l'estat de la Generalitat i com està l'estat. Tothom. L'important és saber si tu tens una capacitat de retorn, és a dir, si tu ets capaç de generar recursos per poder pagar el que deus. Això és l'important. El meu entendre.
Ara parlava del CEM i bueno, darrerament hem vist números de que els resultats econòmics estan millorant d'un any respecte a l'altre, no?
Sí.
Ho dic perquè el tema de la piscina i del dèficit de la piscina sempre ha sigut un dels arguments de l'oposició en el fet de que no sortia rentable, doncs. No?
Jo estic molt orgullós dels tècnics i de tots els monitors i treballadors del complex esportiu, d'altres àrees també, però ara que em preguntes per estària, perquè s'està fent un gran esforç, s'està fent una gran gestió, tant de màrqueting com de serveis, com de gestió econòmica, com de planificació, com de manteniment de les instal·lacions, i per tant s'ha pogut reduir el deute, el dèficit, diguéssim, que generava aquesta instal·lació d'una manera molt important, en la qual ara estem... Mireu, no cal dir, a mi no m'agrada dir coses d'altres municipis, no? Però ho he de dir, una piscina molt similar a Deltebre aquest any se va tancar. I es va tancar perquè generava un forat molt important i l'Ajuntament no ho podia mantindre. O sigui que al poble del costat, a l'Hospital de l'Infant, també hi ha una piscina que genera un deute bastant més gran que el de l'Ajuntament de l'Ametlla. Òbviament aquella està oberta doncs perquè sortosament l'Ajuntament de l'Hospitalet doncs, rep uns impostos de les centrals nuclears i de la central de tèrmica molt important i per tant no els importa tant en aquest aspecte els diners. No? A l'Ajuntament de la Mella de Mar estem fent al CEM una gran gestió, llavors estem donant servei actualment a 1.050 persones. Això és una part molt important de la població i jo crec que progressivament cada vegada per temes de salut, per temes de conscienciació esportiva hi haurà més gent que anirà al CEM, per tant crec que no s'ha fet una instal·lació on la gent no la valoria. La valora i molt. 1.050 persones. Això crec que és molt important, remarcar-ho.
Vostè ara fa un moment anomenava o feia esmena al programa electoral. Aquí també s'ha dit, concretament per Esquerra Republicana de Catalunya, que no han arribat ni a complir amb, no recordo les xifres, però ni amb el 10% del que vostès portaven per a fer aquesta legislatura al programa electoral, i que una part del que portaven i una part del que acabaran fent ho han deixat de manera voluntària per a l'últim tram de legislatura, perquè venen eleccions.
Bé, la primera part de les afirmacions que comentes d'Esquerra estic d'acord, la segona no. Estic d'acord, no un 10%, no he calculat, però és obvi que una part del nostre programa no s'ha complert, però jo crec que ha sigut, és a dir, al final, si ho haguessin complert, hauria sigut una temeritat molt gran. És a dir, per exemple, el centre cívic, no? Un dels grans eixos que portàvem, ells també portaven, vull dir, tots portaven grans obres als seus programes, i suposo que si haguessin governat haguessin sigut curosos i no haguessin fet aquestes grans obres. Mira, fer un centre cívic, pues, val molts diners. En el canvi de govern, nosaltres a l'entrada vam veure va explotar una gran crisi que ja venia, ja hi havia símptomes, però ens hem trobat els anys més forts de la crisi. No seria responsable poder fer este centre cívic. Per tant, sí, no hem complert amb este programa, amb el qual no hem fet el centre cívic. Hem fet moltes més coses. Ens hem dedicat a moltes altres coses. Em porta la fibra òptica. Som el primer municipi de Catalunya que té fibra òptica. Això cada vegada serà més important. Nosaltres ja ho tenim. Amb turisme s'ha fet una gran feina. S'ha posicionat per primera vegada, segurament, el poble de la Cala al mapa. A través de la Tonyina, a través del peix de la Cala, a través de les jornades gastronòmiques, a través de la gestió que s'ha fet de turisme, a través de l'APP i de promoció, el CEMS s'ha fet una gran feina, jo ho he comentat abans. Pues s'han fet petites obres de manteniment. Evidentment, no s'ha fet les grans obres que portàvem. La part de les grans obres no s'han fet. S'han fet unes quantes, però no la part de les grans obres. S'han fet les que teníem subvencions, feder poix, però no la part de grans obres. Grans obres que també m'explicàvem que estaven supeditades a tindre subvencions. Evidentment, aquests 4 anys ha canviat tot. La filosofia ha canviat del que és un ajuntament i el que és un país i un estat. I al final, si una cosa no es pot fer, pues no es fa i punto. Això no és deixar de prometre. Què passaria si ho haguéssim fet? Ara mateix estarien sentats dient que som uns temeraris i que esta obra no calia i que és per complir el programa electoral. Per tant, a vegades, feies el que feies, la crítica està igual. Nosaltres hem intentat fer-ho el millor que podem. Han hagut errors, és obvi, aquí ningú és Messi, però jo crec que tampoc no cal aquesta exageració. No? Un 10%, evidentment que no, s'ha complert moltes més coses.
Això pel que fa a la primera part de la pregunta, a la segona, de què tot ho han deixat
pel
final.
La segona és una pregunta, és una afirmació que es fa a tots els municipis, a tots els equips de govern, perquè sí, no? Mireu, si mirem quines obres se faran aquest any, veiem que moltes han anat derivades perquè la subvenció no ha arribat tard. Per tant, altres han demorat per intentar no xafar un tipus de festes com era l'estiu, com després era Nadal, i com, bueno, al final no han fet res expressament. I seria un error molt gran pensar, jo almenys ho penso així, que perquè feies una obra a última hora la gent ho tindrà en compte i et votarà. Jo crec que s'ha de fer progressivament i quan toca, no quan perquè et voti. Per tant, això jo sí que no coincideixo per a res. A més, soc partícip com a regidor d'urbanisme d'aquestes obres, com a part de Bon Repòs, per exemple, i et puc assegurar doncs, que no s'ha fet expressament. Al revés, el parc de Bon Repòs, hi havia una part, la meitat, que era subvencionat, l'altra no. La subvenció la teníem, però hem fet l'obra quan hem estat segurs que econòmicament podíem afrontar la part que nosaltres havíem de pagar. Per tant, ha sigut un tema de recursos, no un tema d'estratègia política, perquè et dic que seria un error.
Si hi ha una actuació que va lligada sempre a les eleccions, és l'asfaltat o la millora dels carrers de la població. Fa pocs dies que estem veient que, ho dic pel que s'ha dit aquí, que sí. Alguna vegada pues, sempre, mira, d'aquí 4 dies mos asfaltaran els carrers, no? És una sí. Mica també el que comentàvem. Però sí que és veritat que fa pocs dies que veiem activitat als carrers del poble. Què és el que s'està fent i parlar una mica d'aquesta actuació?
Mireu, a vegades és un tema de comunicació, no? I al final, si mirem els carrers que s'han asfaltat els dels 3 anys, la gent ni se'n recorda, segurament. Però se n'han fet moltíssims més que els que es faran en aquests darrers mesos. Però és òbviament que és ara quan la gent mira quan l'oposició ho focalitza i ho expressa i ho comunica, però no farem res ara que no s'hagi fet abans, no? O més que res ara que s'hagi fet abans. Ara s'estan fent per part de Qualia, és a dir, a compte de la seva explotació, el parxejat d'una sèrie de forats que havien al paviment, consideràvem que eren fruit doncs, de que la qualitat de quan se va tancar no era correcta, la qualitat de l'englomerat no era correcta, la manera de fer-ho no era correcta, i per tant li hem exigit al concessionari, en aquest cas a Qualia, doncs, que ho faci d'una manera doncs, tal com ho va trobar. No? Al final és fresat i asfaltat.
Per tant, això vol dir que estos diners no surten de...
No surten de contribuents, sinó de concessionària. I a partir d'ara doncs, també jo he fet una proposta, que és una proposta perquè es pugui fer una ordenança perquè quan se faiga un forat al municipi, al paviment, sigui qui sigui, l'empresa que sigui o la concessionària que sigui, Gas Natural, la qual i a qui sigui, pues la, sàpiga que l'ha de tancar d'una manera determinada, amb un nivell de qualitat màxim en aquest cas, no? I per tant, doncs, bueno, això serà així.
Quins carrers...
És tot el poble en general.
S'està repassant tots els carrers del poble.
Veureu que totes aquelles races que s'havien fet per arquetes i per temes d'aigua, en este cas, no? Perquè és a qual i a qui ho fa, que s'havien fet pues, d'una manera que no era desitjable, amb els anys, amb els mesos, s'han anat enfonsant quan passaven vehicles per damunt o s'han anat desgastant per tema dels aiguats. I llavors, quan totes aquestes, quasi tots entren. No et sabria dir ara el número, però és bastant elevat. I la inversió ronda sobre els 35.000, 40.000 euros.
I això s'allargarà uns dies, no?
Sí, pocs dies, perquè és una empresa especialitzada que han llogat i treballen ràpid, amb un equip ràpid, i seran 3-4 dies màxim.
Bé, que abans de la Candelera...
Sí, això no, òbviament abans de la Candelera estarà tot despejat.
Molt bé, hi ha una altra actuació que també hem pogut gaudir-ne des de fa pocs dies, que és de l'obertura del Parc del Bon Repòs, no? Es va obrir, si no recordo malament, al públic el dia 5, tot i que està pendent d'una inauguració ja propera, no?
Sí, bueno, el que comentàvem abans, doncs al final vam ser capaços de buscar finançament per la part que havíem d'aportar a l'Ajuntament, a partir d'allí s'adjudica i es fa amb la màxima celeritat. S'ha acabat ara, com s'hagués pogut acabar una mica més abans o una mica més després. Jo crec que és un parc que queda bonic, val? Havia dubtes al principi de les palmeres i si quedaven bé o no quedaven malament. Jo crec que ara ha quedat integrat en parts diferenciades, s'ha fet un espai central important perquè es puguin dur a terme activitats festives, culturals, val? I que és important, crec que necessitava també el poble un espai així, al mig d'un parc, i jo pel que m'ha arribat doncs, és de l'agrado de la gent, tot i que evidentment cadascú ho faria de la seva manera, no? Però crec que és un parc bastant bonic i ara sí que és la targeta de presentació que es mereixia la cala, no el que fins ara ha sigut. Demanar disculpes si fins ara no han pogut fer, però torno a reiterar que a vegades fins que no hi ha els diners no es poden fer les coses.
Suposo que per a veure en la seva plenitud haurem d'esperar uns mesos a que la vegetació acabi a...
Sí, és obvi, hi ha molt arbrat, però el que és els petits jardins on hi ha vegetació pues, ha de prendre i de fa força, això és com tot.
La inauguració està prevista per d'aquí a pocs dies, no?
Sí, la inauguració està prevista per este dissabte, a les 5 de la tarda tindrem la inauguració serà a càrrec de la vicepresidenta del govern de la Generalitat, la senyora Joana Ortega, i bé, ens reunirem tots a l'Ajuntament, vindrà la banda de la cala i bé, anirem tots en comitiva cap al parc i allí faran els pertinents parlaments i un petit pica-pica.
Suposo que és un formalisme que quedava després d'obrir sí. El públic el passat dia 5, no?
Sí, sí, clar, una cosa és obrir el públic per a fer ús, a més que s'ha fet molt ús, vas qualsevol moment del dia, sobretot al cap de setmana, i si fa bon temps allí és una festa, està ple de crios en patinets, en bicicletes, iaios prenent el sol, mares en cotxets fent la xerrada, vull dir que és un lloc que ha estat molt ben acollit per la gent.
En tot cas, ara no cal donar tota la volta, no?
Sí, molt pràctic. Sí,
no,
sí.
I a la cala mos feia falta un espai així. A la cala tenim meravelles, no? I sobretot a nivell de naturalesa, no? Però, i parcs i placetes hi tenim moltes en comparació a altres pobles, però sí que mos feia falta una placeta o una plaça verda, no? No asfaltada, no? I jo crec que ara la tenim i bueno, crec que la gent, com dia la Eva, ho està disfrutant molt.
Una altra de les actuacions o de les obres que estaven previstes i que ha començat i que també durarà unes setmanes, uns mesos, és el tema dels pluvials del que és el tram inicial del carrer Sant Joan, les escaletes del carrer de l'Àngel i el que és la plaça del Canó, no?
Sí, ja ho hem comentat moltes vegades, jo ja semblo pesat i tot amb aquesta obra perquè ho hem comentat molt. Pues bueno, també s'ha anat endarrerint per circumstàncies, no? Per exemple, podien començar després de l'estiu, però vam acord amb els comerciants doncs, que ho poguessin fer després del novembre, després entre adjudicar i tot estàvem molt damunt de Nadal, bueno, i començam ara que creiem que és un moment òptim, pararem i ho deixarem acondicionat evidentment per Candelera i continuarem després. La previsió és que en dos mesos pugui estar acabat. És canvi de serveis, clavegueram pluvials.
És a dir, es renova tota la part soterrada.
Se renova, que feia falta, està malament, i pues, canvia tot el paviment, tant del carrer tram final del carrer Sant Joan com les escales de l'Àngel.
La idea és que...
Les escales, que s'ha de dir, estaven en molt mal estat i també...
La idea és que per a Setmana Santa es pugui ja tindre tot finalitzat i és per això que s'ha començat ara. Sí que tenim la Candelera al mig, però bueno, se deixarà adequat per a... És impossible fer-ho durant un període exacte que no agafi ni Candelera ni vacances de Nadal ni Setmana Santa. Vull dir, sempre és... Pues bé, potser a l'hivern és la millor època per a agafar, per a fer aquestes obres de envergadura i ha sigut l'opció, crec que és l'opció més encertada.
Més coses. Hem parlat del Parc del Bon Repòs, hem parlat dels pluvials del carrer de l'Àngel, de l'arranjament dels carrers del poble, i ens trobem, per exemple, en què darrerament hi ha hagut un premi del Consell Comarcal al Regó dels Joves, aquesta iniciativa impulsada també des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on pues, bueno, s'ha dotat d'una sèrie d'activitats o d'un espai d'activitat per a la gent jove que pareix que ha rebut o que ha tingut repercussió i que ha estat, pues, en aquest cas, reconeixuda pel Consell Comarcal, no?
Pues sí, és un reconeixement que nosaltres des del Racó del Jove acollim en molta alegria, perquè és un projecte que recordem que va iniciar Joan Pere al seu moment quan estava de regidor de Joventut. Per raons econòmiques se va tindre que deixar en stand-by i al reemprendre jo la regidoria de Joventut vaig creure oportú tornar a donar una mica de vida. La veritat és que amb l'ajuda de la dinamitzadora Sònia Ruiz, tot ja fa un any, l'any passat exactament, va començar a elaborar un calendari d'activitats i ja hem tingut una rebuda per part dels joves de 12 a 16 anys, que és a qui va adreçat, una rebuda molt bona. Ara actualment tenim uns 52-53 inscrits al racó i bé, sapiguen que se feia el premi des del Consell Comarcal, vam presentar el projecte i bé, ahir justament se va fer l'entrega de premi i bé, vam anar tot una collada, potser érem uns 20 entre joves del racó i alguns pares, i allí justament estava el regidor, bueno, Rubén Lallana, com a conseller, i bé, la veritat és que van estar molt, molt contents, però tampoc no s'ho esperaven i va valdre la pena anar a veure la reacció dels joves.
Aprofitem per recordar què es fa al racó dels joves.
L'any passat se va presentar un calendari de 6 mesos i ara, justament abans de Nadal, vam presentar el nou calendari que el vam presentar a l'Institut, perquè com comença l'edat d'inici és als 12 anys, pues, els més grans ja saben com el seu funcionament, pues, decidim anar a l'Institut a explicar als de primer d'ESO, que són els de 12 anys, el nou calendari.
De 12 a 16,
sí. El calendari hi ha de tot, des d'activitats de natura com sortides en caia, com acampada lliure al Castell de Sant Jordi, que es va fer, neteja de les rodalies del Castell de Sant Jordi, activitats d'intercanvi, justament este diumenge passat, ja fa 2 setmanes que anem treballant el tema de l'acollida, dels centres d'acollida de menors. La setmana passada vam tindre una xerrada per part d'un tècnic del Consell i aquesta setmana, diumenge, van venir una colla de nois que estan en acollida, en el del centre d'acollida, i van fer un partit de futbol, una xocolatada. Pues bé, és simplement per a que veguen els nostres joves que hi han altres maneres de viure, altres nois que tenen altres experiències, potser no potser no segur, molt més difícils que ells, i per fer una mica perquè siguin conscients, no, de la vida que hi ha molta gent que ha de portar. Des d'això, bé, també hi tenim activitats més lúdiques, com anar per aventura o per anar a Delta Aventura també. La veritat és que hi ha un ventall molt ampli d'activitats que els agrada a uns quants us agradarà més una cosa, uns altres una altra. Des del taller de defensa personal, un taller de batucada que es va fer, arran d'això s'ha fet el curs de batucada juvenil. Bé, la veritat és que és extens i bé, no, potser necessitaríem un programa només per explicar el projecte del RACO.
Tenen la seu, no?
La seu la tenim a Bahia Blanca, i bé, la dinamitzadora, com dic, és la Sònia Ruiz.
Això per una banda. Per una altra, prèvia a la Festa Major de la Candelera, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de l'àrea o del Patronat de Turisme, pareix que aprofitarà la seva presència a Fitur per a rebre diferents reconeixements a la tasca feta, no?
Sí, sembla ser que la setmana vinent, que és amb la fira de la Fitura a Madrid, és possible que tinguem algun premi referent a l'APP de turisme. Per ara sabem que ha quedat finalista, i bé, això no és per casualitat. La feina des dels nostres recursos propis que tenim, com ara bàsicament per part de l'Àlex, el nostre informàtic, doncs la feina feta i l'excel·lència fan que l'APP de turisme hagi pogut accedir a ser finalista d'aquest premi. Caldrà esperar la setmana que ve a veure si realment se mos otorga o no, però de totes formes el camí que s'ha fet és molt important, i bé, arribar fins aquí ja és un gran treball.
Amb el tema de les noves tecnologies, darrerament es posava en marxa la nova web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb un compliment molt alt de tot el que són temes de transparència, temes d'últimes tecnologies, de participació ciutadana, etc. La presència a les xarxes socials cada vegada és més important, aquesta APP que situa a l'Ajuntament o a l'àrea de turisme o a la promoció turística al capdavant. Per tant, s'estan fent moltes coses, no?
Sí, s'està treballant molt en aquest sentit. Creiem que és bàsic, i en els moments que estem ara, sobretot treballar les noves tecnologies, perquè no és el futur, és el present. I aquí van dirigits una gran part dels nostres esforços.
Bueno, i a més pensem que avui en dia el turisme, nosaltres mateixos quan viatgem sempre ho fem, no? O inclús quan busquem restaurants o hotels i estem a altres ciutats o altres països, és tot a través d'internet. Per tant, avui en dia el poble turístic que no es promociona a través de les xarxes, a través de les noves tecnologies, de les apps, d'entrar dins a portals turístics i tot això, pues està, en tot respecte, està mort. Està mort perquè avui en dia la gent, doncs, tria els llocs a través de les seves webs, de les webs, de les apps, de fotos, de vídeos que es puguin promocionar. I al final, si estàs ben posicionat, doncs tens moltes possibilitats de treure més turisme que si no ho estàs.
Això per una banda. Per una altra, també, en el marc de Fitur o en els pròxims dies, pareix que finalment tota la feina que s'ha fet en l'objectiu d'aconseguir el reconeixement de l'Ametlla de Mar dins de l'àmbit de destinació turística esportiva, pareix que finalment també s'ha acabat reconeixent, no?
Sí, sembla ser que sí. Hem de dir que només hi ha 13 pobles a nivell de Catalunya que tenen aquesta certificació, però anant una mica més enllà, des de l'especialitat d'esports aquàtics i subaquàtics només n'hi hauran dos. Un és l'Estartit i un altre és la Cala. Clar, això és una diferenciació molt important pel que fa al turisme de platja, no? I bé, també és una feina que s'ha anat fent durant aquests últims mesos, molt important, i que finalment tindrà el seu fruit. Pensem que tindre aquest reconeixement te posiciona en un lloc molt important pel que fa al turisme, i podria ser similar a, al reconeixement de les banderes blaves, no? Però, clar, com més certificats i més distintius tens, pues sempre és molt més atractiu per al turista.
Clar, perquè suposo que, com comentava el regidor, quan busques per internet o busques una destinació per passar les vacances i el teu esport és l'activitat subaquàtica o l'activitat nàutica o aquàtica, busques l'indret o la destinació a on millor pugues practicar aquell esport, no? I per tant, el fet de tenir aquesta certificació, no?
Òbviament, i a més la certificació aquesta comporta de que a totes les fires, tots els estants, tots els mitjans de comunicació on la Generalitat fa publicitat d'aquest tipus de turisme, d'aquest tipus d'esport, doncs la Milla de Mar estarà posicionat respecte amb la nostra diferenciació, que són els esports nàutics i subaquàtics, no? I per tant és important, perquè al final, si tot ha de ser en recursos municipals, és molt més complex. La publicitat i els mitjans de comunicació són cars, no? Si has de fer una inserció de m'invento dels esports nàutics a una revista especialitzada d'àmbit nacional, doncs això té uns diners molt importants, cosa que si la Generalitat fa promoció a la Fira Nàutica, per dir alguna cosa, i mos promociona al nostre municipi perquè som un dels dos únics que té certificat esportiu en aquest aspecte, doncs pues clar, ha guanyat molt, no? I tot suma, banderes blaves, certificat de turisme esportiu, platges vergens, tot suma.
Abans de donar pas a una part important del gruix del programa d'avui, que és el tema de la Festa Major de la Candelera, sí que voldria treure un tema que els afecta a nivell de partit, a nivell de partit polític, pel fet de que fa no res poques setmanes es feia públic que o s'anunciava el relleu com a cap de llista o com a candidat a les eleccions municipals per part de Convergència de l'actual alcalde Andreu Martí, que en tot cas deixaria el seu lloc que assumiria Joan Pere Gómez Comes, no?
Sí, així és. Tot just després de les vacances de Nadal, no sé, crec que va ser el dia 8 de gener, sí, se va fer públic a l'assemblea del comitè de Convergència, del comitè local de Convergència, la intenció per part de l'Andreu Martí de donar el relleu a Joan Pere Gómez Comes. Evidentment, creiem que és la millor la possibilitat idònia, la millor alternativa possible com a persona, com a polític. La seva experiència evidentment és llarguíssima, des de, no sé exactament l'edat, però sé que des de ben jove ja estava a la JNC, i bé, una trajectòria com a regidor, i després durant aquests tres últims anys a nivell, tres o quatre anys ja, quasi no sé exactament, com a ja fora del poble, adquirint una experiència supralocal molt important i que ens pot oferir molts de beneficis al nostre poble.
I estos anys que he estat al Consell Comarcal i he estat aquí de regidor, no? També he après que per a ser alcalde necessites alguna cosa més, no? Nosaltres els regidors és una miqueta un pèl diferent, no? Però per a ser alcalde o intentar ser alcalde, no? En aquest cas és alcaldable, no? Ho has de viure, això de la política s'ha de viure. S'ha de viure molt, perquè demana un nivell d'exigència molt gran, doncs, d'anar a tots els llocs, d'intentar contentar tothom, d'intentar buscar solucions als problemes, i ho has de viure. I Joan Pere, qui el coneixem, sabem que fa molts anys que viu la política, la viu. Estos anys, doncs, a la Generalitat li han donat molta experiència, no? Coneix a gairebé tothom, la cúpula del govern de la Generalitat i dels partits, i té relacions amb tothom. Jo, quan vaig al Consell, a tots els postos me parlem d'ell, se ho ha currat, ho ha treballat, ha liderat tot el tema del 9N a les Terres de l'Ebre, i bueno, cada responsabilitat que li han donat, i a la Mella, evidentment, i com a regidor, és obvi, abans ho parlava l'Eva, doncs, que va fer tasques molt importants, no? Nosaltres hem gestionat la piscina, però és evident que ell ell com a regidor d'esports va fer els tràmits, no?, perquè aquesta piscina sigui una realitat, no? És una persona que genera consensos, és una persona que és social, és una persona que, sobretot, per damunt de tot, s'estima el seu poble i bueno, doncs creiem que és la millor persona per poder encapçalar aquest nou projecte, amb noves idees, amb, doncs segurament amb noves persones, amb unes noves èpoques, que són, no? La política ha canviat molt els últims 4 anys, i per tant, doncs, bueno, desitjar-li el màxim d'èxits professionals i, bueno, i al seu costat pel que calgui.
Clar, això és una nova etapa, és a dir, se'n va, ho deixa la política local, una persona que ha encapçalat el partit durant les últimes 3 eleccions, o 4, no? Penso que són 4, les últimes 4 sí. Eleccions ha estat el candidat del partit, però... per tant, és obrir un altre...
És el relleu necessari, perquè al cap de tants anys és vital per renovar una mica l'equip, però sobretot el cap. L'Andreu ho ha entès així realment i bé, és la manera de donar una mica el relleu natural que ha de tenir tot procés, si no ens enquestaríem d'una manera que no es podria tirar endavant.
Com afronten? L'altre dia comentàvem amb els representants del Partit Popular que, clar, abans del Nadal les eleccions potser es veien una miqueta més lluny, però al cap i a la fi, 2 setmanes després, les tenim a tocar. Són el 24 de maig, per tant, estaríem parlant de 4 mesos, no? Pràcticament les tenim aquí. Com afronta Convergència les pròximes eleccions?
Bueno, això sí que ara li hauríeu de preguntar a Joan Pere, no?, que és qui encapçala la llista de Convergència. Però bueno, suposo que amb il·lusió, amb ganes d'aportar noves idees, perquè bueno, en aquest cas sí que és veritat, doncs, que Convergència porta 12 anys a l'alcaldia, els últims 8 en majoria absoluta, però al final ho porten les sigles, no? Perquè si les persones són diferents, o en aquest cas qui encapçala la llista és diferent, doncs és una renovació, és un canvi de filosofia de fer les coses diferents, i per tant jo crec que és un nou projecte absolutament diferent, no? En nous temps, amb una persona molt més madura del que era quan estava aquí de regidor fa anys, perquè pues, ho coneixo i l'he vist treballar i sé com ho ha fet a la Generalitat, i per tant, doncs, i els contactes, són molt importants els contactes avui en dia, desgraciadament funciona així. Tindre un partit fort amb el qual pugues anar a demanar subvencions, amb el qual pugues tindre contactes que desencallin qualsevol història, on una barca tingui un problema i puguis trucar al director general de pesca que t'ajudi perquè aquesta barca pues soluciona aquest problema, no? Doncs al final tindre un partit en un municipi fort on també té representació forta a fora, doncs és vital. Per això jo, en tot respecte, a nivell general mai m'han acabat d'agradar els partits independents, no? Perquè sí que diuen que són partits que només treballen per al poble, però al final la política és molt més complexa d'això i necessites anar a fora, i quan vas a fora i tens una marca, no? Tens un partit, uns representants, doncs pues, bueno, sempre tens un millor tracte, això és obvi, no? I per tant, bueno, jo crec que Joan Pere ho farà molt bé. És ell qui ha de decidir quines idees porta, quines persones porta, com ho vol enfocar, però el que sí que és obvi, perquè aquests dies hem vist i hem estat en ell, que transmetes il·lusió, és preocupació, esforç i constància, i per tant això no se li podrà negar.
A més, pel que pareix, és una decisió que s'ha pres en consens, no? És a dir, que quan es va fer públic, quan es va fer públic aquest anunci,
el fet de ser el cap de llista,
que no hi va haver una votació, ni van haver unes primàries.
No,
realment l'Andreu va donar el relleu al de com a candidat, era candidat únic, no hi havia ningú que tingués l'interès de presentar-se.
Era
totalment consensuat.
Era consensuat en el sentit de que només va haver una proposta del partit, i a més jo he de dir que també és una proposta del partit no local, sinó també de dalt. Em consta que el mateix Rull, que és el secretari general de Convergència, que és íntim amic de Joan Pere, pues, també lo va proposar, i per tant van confluir tant les propostes a nivell local de la militància com del partit, a les Terres de l'Ebre com a Barcelona, i per tant consens total, i no va caldre votar perquè cap altre militant va decidir presentar-se.
Anem avançant, ara sí. Tenim pràcticament a tocar la Festa Major de la Candelera. I clar, la gent vol saber. Sí que és veritat que vostè com a regidora ha estat aquí en aquesta casa en aquests darrers dies explicant alguna cosa, però clar, el que m'ha explicat és com vam dir, aquells tràmits, aquelles cosetes que cal saber per preparar-se la festa major, no? Però del programa ben bé encara no n'hem parlat gaire. En tot cas, el programa de festes el tindrem ben aviat.
Esperem que el programa, esperem, si no passa res, que divendres se pugui repartir el programa.
Per tant, esta setmana.
Esta setmana.
Amb la qual cosa tindrem una setmana per a mirar-m'ho i remirar-m'ho.
Per a poder decidir a tots els actes, coordinar tots els actes que hem d'anar, perquè hem d'anar a tots els actes per a que se vegi molta participació, perquè al final ens agrada que si es fa alguna cosa la gent disfrute del que s'ofereix. I una altra raó de tindre el bastant aviat és perquè dissabte comencen actes de Candelera també, encara que no estigui a la mateixa fi de setmana, com és un, el que hem comentat abans, que és la inauguració del Parc Bon Repòs, i un altre molt important i que sempre esperem amb moltes ganes, el teatre, l'obra de teatre que se representa des de la sala.
I que té dues sessions, no?
Dues sessions, dissabte a la nit i el diumenge a la tarda. Segons m'han dit, dijous a la tarda i divendres a la tarda se poden adquirir les entrades a la mateixa sala de la societat, i durant unes hores, no sé, són de 5 a 6 i mitja, crec recordar, i després al mateix dia de l'actuació.
Anem per parts. La setmana passada es feia públic el nom del pregoner.
Sí, el pregoner, finalment, ja podem parlar de qui és. Miquel Buch és el president de l'Associació Catalana de Municipis i bé, té relacions familiars en el nostre poble, i això és un dels motius que ha fet que l'Andreu Martí s'hagi decidit per aquest personatge.
Pel que explicava l'altre dia l'alcalde, fins i tot és una persona que ha viscut alguna festa major aquí entre nosaltres, per tant, serà coneixedor de la Candelera i del que
sí, sí,
del
sembla
que sentim
ser que,
aquí, no?
Sí, sí, té relació i sol vindre per aquí i sap a on ve, no? I de fet està molt, molt il·lusionat en poder fer el pregó de la nostra festa major.
Alcalde de Premià de Mar, per tant també d'una població costanera, no?
Sí, 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 tenim força, força vincles.
Més coses, a veure, vinga. Festes que comencen el dia 30, tot i que la Candelera cau en dilluns i s'allarguen fins al dimecres, fins al dia 4, no?
Sí, hem allargat un dia més que l'any passat, i el pregó començarà el dia 30, divendres, i bé, és el pregó com de sempre, el tradicional. A les 7 aproximadament haurem d'estar a l'Ajuntament. Prèvia a això hi haurà la caramelada, també tradicional, a les 5 de la tarda.
A la cercavila de los nanos.
A la cercavila de los nanos. I bé, després tothom a canviar-se i farem el pregó. Divendres hi ha l'actuació que està molt esperada per part de molta gent.
Està creant molta expectació,
molta expectativa,
no?
Sí. I és l'actuació dels Cráneos. La veritat és que s'ho estan prenent en moltes ganes i en una il·lusió tremenda, i no sols ells, sinó moltíssima gent. Jo crec que serà un èxit, perquè la veritat és que és un grup que ja jo personalment no els he sentit mai, perquè crec que és dels anys 70.
Sí, finals dels 60 i primers dels 70.
I bé, la veritat és que la gent està molt, molt il·lusionada. Després és una nit que està...
Què vol dir, va dir que són gent del poble.
Clar, suposo que tots saben.
Guillermo, Miquel del Roig i uns quants més,
sí,
no?
Sí, 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 és Guillermo, Juanito Guillermo.
Juanito Guillermo, Miquel del Roig, està també Diego Subirats, vull dir, sí, són gent...
Nata, molt bé.
Sí. Javier Borràs, sí.
Javier Borràs, Podo.
Sí.
Bueno, al final són gent del poble i també és interessant,
que tenen,
no?, que promissin grups de gent del poble.
Tenen un repertori
Soler, també,
molt important.
També. És interessant.
22 cançons de repertori. No crec que les puguem fer totes, vull dir...
22 cançons de repertori.
Tenen. Hauran de retallar.
Déu-n'hi-do.
És molt, 22 cançons. És un concert en totes les lletres. Després també tenim la col·laboració del grup local de més joves, i també també tenen un bon repertori. A ells sí que els hem anat escoltant més vegades. L'any passat van fer una acústica a la Fira Alternativa, que va agradar molt. A l'estiu també a Sant Pere també van actuar. I bé, creiem que era una nit maca. La veritat és que es van oferir, va ser idea dels Cráneos, i ho vam acollir en moltes ganes, i la veritat és que la gent ho està esperant el dia. Després dels dos concerts farem una festa de Remember en DJs també de renom, i bé, aquí ja s'acabarà, perquè no s'acabarà molt tard, perquè pensem que el dia següent és dia laboral, és dissabte.
A mi no és habitual que gent de més de 60 anys i després de quasi 40 anys de no penjar-se una guitarra al coll decideixen pujar dalt d'un escenari i dignament presentar un concert, no? Suposo, d'aquí l'expectació, no?
Sí, sí, clar, no, és habitual. I és això, quants anys fa que no actuaven? I fa moltíssims. Llavors, no sé, és el que la gent espera, i s'ho han pres molt en sèrio.
Molt bé, això pel que fa a la primera nit, a la nit del dia 23. Després mon anem al dissabte. És a dir, que ja és un programa de festes,
sí, sí,
habitual.
Sí, sí, farem activitats per als crios el dissabte al matí. Dissabte a la tarda tenim la col·laboració de la xaranga Suquet Calero, que un any més farà el Correbars, que ja és el segon any de Candelera que es fa, però ja és la quarta edició de Correbars, no? si comptem els de l'estiu. I la veritat és que és un èxit. La gent se ho passa, l'any passat se ho van passar molt bé, i bé, també s'espera en moltes ganes.
I per la nit?
I per la nit ja és la nostra aposta més forta, que és el concert de xarango. Esperem també, recordem que esta setmana, se van posar a la venda les entrades del concert de xarango i dels abonaments, i la gent ja comença a venir, i bé, per ara portem un bon ritme de vendes, i esperem que hi hagi molta gent dels voltants que ens visiten dissabte a la nit.
Xarango i Búhos és una aposta per la gent jove,
sí,
no?
Sí, sí, una aposta per la gent jove, i crec que és una aposta segura, perquè és un... Xarango, sobretot, és un grup molt, molt ben valorat a nivell de Catalunya, i bé, ja et dic, és una aposta que creiem que l'encertarem. Falta veure com resulta.
Vostè comentava ara que s'estan venent entrades, per tant això vol dir que aquest concert no entra en l'abonament de festes.
Sí, exacte. L'abonament, l'única actuació o l'únic acte que no entra a l'abonament és el dissabte a la nit. O sigui, el dissabte a la nit, per entrar al poliesportiu, s'haurà de pagar una entrada de 12 euros. A part del dissabte a la nit, tots els altres dies, divendres, diumenge, dilluns i dimarts, entren a l'abonament, que recordem que té un preu de 25 euros.
Bueno, això ha sigut perquè hi ha un dia, una nit més d'espectacle?
Sí, hi ha un dia més, i per això ens hem vist una mica en l'obligació de pujar, perquè si no, la veritat és que un abonament de 20 euros... de 25 ja crec que és un preu més que raonable.
Diumenge
al matí tenim l'actuació de la colla castellera Xics Caleros, en la col·laboració també de la colla castellera de Castelldefels. Recordem que l'any passat van fer el bateig de la colla, i aquest any, ja després d'un any, ja som colla de 6. Esperem que aquesta temporada puguem arribar a ser colla de 7, ja veurem, però bueno, s'està treballant en esta visió.
Per trobar-ho la Candelera, potser? O...
No sé si hi haurà alguna sorpresa o què, ja veurem. Però bé, ja és una colla més madura, d'un any sol, però bé, ja es va treballant d'una altra manera, i bé, ho podrem veure, a veure on arribem diumenge dia 1 de febrer. Després dels castellers tenim el permut electrònic, i com a novetat tenim concert de la banda diumenge a la tarda. Recordem que aquests últims anys el concert de Candelera sempre s'ha fet la setmana abans juntament amb el teatre, aquest any, al ser un dia més, ho hem pogut englobar dins mateix de les, dels dies de Candelera. I a la nit ball, com està manat.
Molt bé, hi ha una, alguna orquestra així a destacar o algun conjunt de les actuacions de nit que pel que sigui calgui a destacar?
No, a part de, del que ja hem dit, diumenge, dilluns i dimarts seran orquestres molt bones i després de les orquestres pues, DJs locals. Diumenge, dilluns i dimarts tindrem, punxaran DJs locals.
I les orquestres suposo que seran de format festa major,
sí,
no?
Sí, sí, una, festa major, de ballar i aniran, o sigui, aniran adaptant-se al moment de la nit, no? Aniran evolucionant, pues, si primer hi ha una, un públic més gran, pues, faran una música adequada en aquesta edat i aniran evolucionant al llarg de la nit, segons el públic que hi hagi.
Dilluns, dia de la Candelera, no?
Sí, aquí és el dia de inamovible, vull dir, els actes que ja estan programats ja de sempre, l'ofrena floral, la missa, després del dinar, qui vulgui anar al futbol podran anar a veure el partit de Candelera i després la processó, l'acte més important de la Candelera.
Per tant, arribarem al dilluns ja amb pràcticament 3 dies de festa, no?
Sí, 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 ja haurem fet la... el gruix de la festa quasi bé ja estirà feta. La decisió bàsicament és perquè és per aprofitar realment tot el fi de setmana. Recordem que hi ha molta gent fora, sobretot estudiants, gent jove, que és el que demanaven, necessitaven fer aprofitar la festa, el fi de setmana, divendres, dissabte i diumenge, perquè si no, diumenge, a partir del diumenge la gent marxa. Estudien fora, a Barcelona o a Tarragona, molta gent que treballa fora també, i bé, era la manera de poder aprofitar el fi de setmana.
Després arribem al dimarts, dia 3, no?
El dia 3, aquest any comptarem un any més en la col·laboració del grup Balfegó. Hi haurà degustació de tonyina. L'any passat recordem que va ser tot un èxit i estirà amenitzat tot amb el grup de Stromboli Jazz, també. Un grup molt...
L'acte que es fa allà a la plaça Nova,
sí,
o a la plaça
Joan Miró? No, a la plaça Joan Miró. A la plaça Joan Miró, sí. Després, aquest any, per segon any consecutiu, no fem càtering per dones ni per a avis.
Per tant, és
per
una mica el dia de la dona.
Sí,
més
podríem
o menys,
dir
no?
Que és més aviat el dia de les pubilles,
ja
podríem
les
pubilles, dir. No? I bueno, en esta iniciativa pretenem, com vam fer l'any passat, que a canvi de que anéssim tots a fer, a degustar la el dinar al poliesportiu o una algo similar, el que fem és anar als restaurants del poble. L'any passat va ser tot un èxit, tots els restaurants estaven plens i estan seguim la mateixa dinàmica. Dimarts i dimecres tot una relació de restaurants proposen menús de Candelera en un preu prou econòmic, 25 euros, de manera que que es poden omplir els restaurants i pot quasi bé tothom es pot accedir a un dia de bona cuina als nostres restaurants.
Això, dimarts i dimecres.
Dimarts,
eh?
I dimecres.
Molt bé. I per la tarda hi ha algun acte a
destacar? Bueno, per la tarda és també quasi d'obligació. No sé qui tindrà el coratge de traure esta tarda, que és el dia dels cubanos, no? Clar, això també és quasi una obligació, no? I bé, a la nit ball com d'orquestra, de balls de gent gran, podríem dir, i DJs.
I després arriba el dimecres, que és l'últim dia.
L'últim dia és dimecres, és el dia dedicat a la gent gran. Mantenim el premi del concurs de Suquet Calero, que es va recuperar l'any passat. I bé, la gent gran en aquest cas podrà degustar el dinar dels jubilats a l'hotel L'Ametlla de Mar. Posarem a disposició de la gent gran els autocars i allí també tindran una petita orquestra per a poder fer dos ballets després de dinar.
Aquesta seria la part més important d'aquest últim dia de festa. Que...
Hi ha una cosa que m'he deixat per curiositat, i és que el dia de Candelera, el dia 2, després de la missa, quan anem tots a fer el vermut a la plaça Nova, gaudirem del Ball de la Candela. És una iniciativa que es fa des de l'Escola de Música per part de l'Anna Vizcarro i la Gesamí Margalef, que volen, on volen recuperar o intentarem recuperar el Ball de la Candela en la col·laboració de les Pubilles i dels Quintos. La veritat és que la iniciativa se'ls va fer arribar als Pubilles i Quintos i ha sigut tot un èxit. Dissabte passat va ser el primer assaig i sembla ser que estan tots molt engrescats.
En un moment, va haver un any que es va recuperar este ball i que es va encomanar a un grup de ball tradicional català que el representés perquè es va poder recuperar la partitura.
Molt bé, exacte.
És un ball que recull, si no recordo malament, el costumari català de Joan Amades, per tant, que es ballava per les fadrines davant de missa el dia de la cata, per tant, i el protagonitzen les Pubilles i els Quintos.
Sí, és en parelles. Des de l'Escola de Música el que s'ha fet és un arranjament per a xarangues, per a bandes, per a tota una sèrie d'agrupacions per poder-ho tocar en qualsevol moment, no? I clar, almenys ja que et fan l'esforç des dels professionals de la música de fer aquests arranjaments, pues poder-ho presentar davant de la gent, i quin millor dia que el dia de la Candelera. I si a més tenim la col·laboració dels Quintos i les Pubilles, pues bé, la veritat és que estem esperant a veure si realment s'aclareixen
o a veure com queda. No diria les Pubilles, però que els hi havia dit els Quintos que acabarien, que acabarien ballant.
Qui ho havia dit? Perquè jo no, la veritat és que no les tenia totes de que els Quintos volguessin participar, però sí, sembla que donaran la nota.
Alguna cosa més respecte a les festes, regidora? Alguna cosa que vulgui recordar, plantejar, comentar?
Només bé, recordar que tenim tota aquesta setmana i la que ve per a comprar les entrades individuals o els abonaments. Els palcos se van fer el sorteig la divendres passat, però evidentment ni queden encara. I bé, estem a disposició de tothom per al que vulguin saber o si hi ha alguna suggerència o algun aclariment, és només cal trucar o venir aquí a l'Ajuntament a la regidoria de festes.
Estem acabant el programa. Alguna cosa més que se'ls hagi quedat en un o l'altre? No hi ha de festes, sinó de qualsevol altra cosa de l'actualitat municipal o algo? Regidor?
No, de moment no.
Pues bueno, pues en tot cas, pues hasta la pròxima ocasió i desitjar-los bones festes de la Candelera.
Igualment, desitjar-ho a tothom que ens escolta.
Bones festes.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.